Tens. El convidat estrena temporada com a líder del prime time amb fins a 725.000 espectadors. I Toni, això és tot per avui.
Bueno, això és tot, però alguna notícia alegre?
Esclar, aquí estem amb tu. Cada dia tenim la bona notícia del dia. Avui és que un projecte català invertirà 10 milions d'euros per eliminar la malària al sud de Moçambic en 5 anys. L'obra social La Caixa i la Fundació Bill & Melinda Gates aportaran capital perquè l'IES Global implanti un nou programa amb el repte d'erradicar la malària.
No te'n vagis, no te'n vagis, Lluís.
No me'n vaig.
Natàlia Cuadrado, bona tarda.
Hola, benvinguda. Molt bona tarda.
Què poden fer els nostres oients per connectar amb nosaltres?
Ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71. 93 409 27 71. O també ens poden escriure un correu electrònic a estemamtu@radioestel.cat. estemamtu@radioestel.cat.
93 409 2771. Lluís, alguna cosa més dintre de les noves tecnologies?
Per suposat, tenim la nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, la nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, i el nostre perfil de Twitter, Estem amb tu Ràdio.
Catalunya al dia. Eco Dutxa.
Eco Dutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Eco Dutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72. 93 557 16 72. Dormirenbalnearios.com. Hora punta, el millor per degustar i fer gaudir el teu paladar. Tapes, entrepans i les millors hamburgueses. Hora punta, taller de Frankfurt, carrer Capitan Arenas 66. Estem tots els dies de la setmana, de 8 a 24 hores. Hora punta, 93 252 27 29. 93 252 27 29. I no t'oblidis dels nostres postres. Hora punta, Capitan Arenas 66.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
A les 5 de la tarda i 9 minuts, escoltant aquesta guitarra, estic segur, segur, segur que la Natàlia Cuadrado té preparat ja la revista de l'àvia. Natàlia, a tu t'agrada tocar la guitarra?
Bueno, m'agradaria saber-ne, però no en sé.
No t'agrada tocar ningú instrument?
No, no. A mi m'agrada ballar.
Ballar, doncs anem a ballar amb aquest guió que has portat. Crec que és esplèndid i anem a pensar amb la revista de l'àvia i et anem a escoltar.
Molt bé, anem amb la premsa rosa per les senyores i potser també per alguns senyors. La primera notícia és que mor Miguel Boyer als 75 anys. Aquest matí, del dilluns 29 de setembre, moria a la madrilenya Clínica Robert, l'exministre socialista Miguel Boyer, a conseqüència d'una embòlia pulmonar. L'expolític va ingressar aquest matí d'urgència a la clínica, però en qüestió d'hores el marit d'Isabel Preisler moria. L'any 2012 la seva salut va patir un dur revés quan va patir un ictus que va fer que hagués d'ingressar rebent rehabilitació. Boyer va ser el ministre d'Economia durant el govern de Felipe González durant els anys 1982 i 1985. Durant aquest temps, Boyer va ser un personatge d'allò més mediàtic. Les seves decisions, com l'expropiació de Rumasa, el van convertir en un personatge molt popular. Ell també va ser el responsable de que es liberatgessin els horaris comercials a través del qual va ser anomenat Decret Boyer, però les seves cotes més altes de la popularitat les va viure gràcies al seu matrimoni Elizabeth Presley. Al costat d'Isabel va tenir una filla, l'Anna, encara que el polític ja era pare de dos nens, fruit del seu anterior matrimoni. Després de la seva sortida del món de la política, Boyer va ocupar destacats càrrecs en institucions financeres, com el Banc Exterior d'Espanya. Des d'aquí li enviem el nostre més sincer còndol a tota la família de Miguel Boyer, especialment a la seva dona Isabel Presley. Tina Morgan rep l'alta i ingressa en una residència. L'actriu ha rebut l'alta després de portar gairebé un any hospitalitzada a conseqüència d'una pneumonia. Ara, després de sortir del centre mèdic Beata Maria Ana de Madrid, serà ingressada en una residència, en la qual romandrà de manera provisional fins que la seva casa estigui condicionada a la seva nova situació. Ens alegrem per la millora de Lina Morgan i sobretot per aquesta alta mèdica que la farà aviat tornar a casa. El seu major desig des que va ingressar a l'hospital allà per novembre del 2013. Famoses amb glamour a la Setmana de la Moda de París. Aquests dies, totes les celebrities relacionades d'una manera o d'una altra amb la moda passen per París, on se celebra la Setmana de la Moda, la més famosa i la més xic de totes les cites del circuit internacional. Actrius de Hollywood, socialites, blocaires de moda, totes volen estar en els front rows de les desfilades més cotitzades. Aquestes són les celebrities que s'han passat pels desfils de la capital del Sena. Adriana Bascal, Olivia Palermo, Carla Bruni, George Mick Jagger i Jaime de Marichalar i Marisa de Borbón, entre d'altres. Ara anem amb una cançó que se la vull dedicar a totes les àvies que s'ho mereixen tot.
Lo lleva siguiendo el sendero, su patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero, viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena, alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña para que llene la mano con lo poco que hay, alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Caer la noche en el viejo coche guardará los chismes, tal como vino sigue su camino solitario y triste, y quizá mañana por esa ventana que muestra el sendero mientras que se aleja.
M'agrada molt, i pensant sempre en vostès, finalitzar totes les cançons. Hem estat amb el Joan Manuel Serrat, estem amb tu, i seguim amb la Natàlia Quadrado.
Anem amb més notícies del cor. La següent, Festa a Sevilla. Maria Teresa Campos, premiada, i Carmen Lomana, presumeix de nuvi. Els Premis Aparador van congregar a un gran nombre de famosos al preciós parc de Maria Luisa, al centre de Sevilla, on es va celebrar el sopar i lliurament de guardons. La temàtica hindú era la protagonista de la festa, encara que van ser molt pocs els que es van atrevir a lluir vestits al més pur estil de Bollywood. Les més agosarades, Marina Danko, amb un sari del dissenyador Alexandra de Miguel, o Carmen Lomana, encantada i enamoradíssima del seu nou nuvi holandès. Entre els premiats hi havia Maria Teresa Campos, Núria González, Agata Ruiz de la Prada o Manuel Díaz, el cordobès.
Per cert, sí. M'han dit que vau destacar tu i la Inés, no?
Bueno, no.
M'ho ha dit un ocellet, això.
No és veritat. Bueno, seguim les més velles de la clausura del Festival de Sant Sebastià. Una edició més del Festival Internacional de Sant Sebastià, en concret, la 62, ha arribat a la seva fi, amb una catifa vermella amb algunes de les cares més velles del cinema. Donòstia tancava la seva setmana dedicada al setè art. A Charlene de Mònaco ja se li nota l'embaràs. Cada setmana que passa és un nou avanç per a l'embaràs de Charlene de Mònaco, qui ja no pot ocultar el seu feliç estat. Charlene, que no és de les que es deixa veure massa en esdeveniments i actes públics, potser la propera vegada que vagi a un d'ells ja llueixi una considerable panxeta que anunci la seva imminent part.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. A Ràdio Estel estem amb tu.
I tots els dilluns estem amb tu. I estem també amb el psicòleg. Antoni Bolinches, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què et sembla? Avui parlem de la felicitat personal, per posar un exemple.
Jo penso que aquest és el gran desig, la gran aspiració de l'ésser humà. Per tant, em semblaria molt bé parlar de la felicitat en un temps com els nostres, on la felicitat no està fàcil.
Doncs molt bé, la primera pregunta, Antoni. Com conquerir la felicitat millorant la personalitat?
Aquesta és la idea dels humanistes. Estem vivint en una crisi de model de societat on fins ara el model capitalista ens havia venut un model de felicitat associat al consum. Ens deien, d'una manera o d'una altra, que consumir més ens faria més feliços. Evidentment, a partir de que les persones arribem a un nivell de consum on tenim mínimament satisfetes les nostres necessitats bàsiques, ens adonem que el consum no pot portar la felicitat. Per això, els humanistes defensem un model de felicitat més associat a la manera de ser que a la manera de consumir, més associat al ser que al tenir. I aleshores, per això defensem un model de felicitat associat a la millora de la personalitat. Dit d'una altra manera, l'única manera de ser feliç sempre és ser feliç en tot, com deia Confuci. I per ser feliç en tot necessitem estar prou madurs com perquè els mals moments no ens desfalquin, perquè si no la nostra felicitat depèn massa del proisme. Per això la idea bàsica de la felicitat personal és que la felicitat ha de dependre més de nosaltres i menys dels altres.
Estàs parlant dels adults, però potser alguna àvia, i alguna àvia en aquest moment, estan pensant, el meu net és molt llest, però també té molta personalitat. És molt difícil que els nanos puguin tindre ja una personalitat definida quan són molt petits?
Sí, quan són petits, el que emana el nostre comportament és la nostra part infantil. I les persones madures el que fan és desenvolupar l'adult. Per explicar molt breument com les motivacions del comportament humà, podríem dir que tots, a nivell intern, això ho explico en un altre llibre meu, que és Tu i jo som sis, perquè enfatizo que cada un de nosaltres, a nivell psicològic, té tres parts. Aleshores, jo tinc un pare, un adult i un nen, i tu, Toni, tens un pare, un adult i un nen. Què és el nostre pare intern? Les normes socials interioritzades. Què és el nostre nen? La nostra part infantil. El pare que ens diu que hem de fer el que toca, i el nen que vol fer el que vol, i com s'arregla aquesta dicotomia essencial de l'ésser humà? Doncs molt senzill, desenvolupant a l'adult. I l'adult actua de mitjancer entre les necessitats que té el nen, que actua des del principi de plaer, i les limitacions que ens imposa el pare, que actua des del sentit del deure. Una persona adulta només pot ser feliç quan desenvolupa l'adult fins a un punt on és capaç d'harmonitzar el plaer suficient que necessita el nen amb el deure necessari que li imposa el pare. I aquesta és la felicitat de les persones adultes. Ara bé, el nen, com pot ser feliç sempre? Impossible. I què hem fet perquè els nens siguin feliços? Deixar que facin el que vulguin. En definitiva, desenvolupar només el nen. I aleshores no els hi hem posat límits. I per això el jovent actual no té capacitat de resistència a la frustració, perquè vol fer sempre el que vol i mai està preparat per fer el que toca.
Antonio, parlant de felicitat, estic parlant també amb els nostres oients, els nostres amics de Ràdio Estel, i els vull fer feliços, perquè si ens truquen per telèfon i li fan alguna pregunta al psicòleg, a l'Antonio Bolinche, nosaltres avui sortejarem un sopar per dues persones al cafè d'en Víctor. Repeteixo, si truquen i li fan alguna pregunta al psicòleg, a l'Antonio Bolinche. 93-409-2771. 93-409-2771. Truquen ara, o truquen quan puguin, i recordi que sortejarem, després de l'espai de l'Antonio Bolinches, un sopar per dues persones al cafè d'en Víctor. 93-409-2771. La pregunta que vostès desitgin fer al psicòleg convidat. Antonio, la revolució interior, què vol dir?
Pues això, que el món seria una mica més feliç si en lloc de patir revolucions exteriors féssim una gran revolució interior. Les revolucions no canvien a les persones. Són les revolucions personals les que poden canviar les persones. Fixa que el segle XX ha estat presidit per dos grans desastres, que són les dues grans guerres mundials. I tot això va ser una confrontació ideològica de persones que volien imposar el seu criteri envers un altre que en tenien un de diferent. Evidentment, l'única manera d'evitar les revolucions socials i d'evitar les guerres és fer una revolució interior. Perquè intentar canviar els altres, ni per la força ni per les bones, és possible. Però tots podem canviar bonament part de nosaltres mateixos. Com? Desenvolupant la nostra millor part, que en aquest cas és l'adult, amb un diàleg intern on li preguntem al nen quin plaer necessita per ser feliç, dient-li alhora que la seva felicitat té un límit, que és que no pot anar en contra de la felicitat del proisme. I això és la felicitat de les persones madures, les que no imposen la seva ideologia, la que no imposa el seu criteri, perquè està prou segur de si mateix com per no necessitar transculturitzar els altres. Per això, la revolució interior no és més que desenvolupar la nostra millor part per convertir-la en la nostra major part. Imagina't que cada un de nosaltres fes autoanàlisi, prengués consciència dels seus defectes i els moderés, i prengués consciència de les seves virtuts i dels seus potencials i els desenvolupés. Evidentment, aquesta persona s'estaria fent millor, però al ser millor, alhora seria més feliç, perquè la persona és feliç precisament perquè és capaç de gestionar adequadament la seva realitat i per això necessita desenvolupar aquestes capacitats internes que l'ajuden a resoldre adaptativament les dificultats de la vida.
93-409-2771. Truquen vostès, li fan una pregunta al psicòleg, a l'Antonio Bolinches, i després sortejarem un sopar per a dues persones a Cafè d'en Víctor.
Una manera de ser feliç, Toni.
Molt feliç,
sopar
clar. Perquè...
amb una altra persona estimada. Fixa't que la teoria de la felicitat que defenso és precisament fonamentada en tres paràmetres. Congruència interna, realització personal i amor harmònic. I ara parlarem quins són aquests tres atributs bàsics de la felicitat personal.
Molt bé, et dono el telèfon i parles de seguida d'aquests tres atributs. 93-409-2771. Quan vulguis, Antonio.
Primer, congruència interna. Què és la congruència? Resoldre les contradiccions. Les contradiccions que té el nen amb el pare. La part que ens diu vull fer el que em peta i la part que ens diu que determinades coses no estan permeses. Un, quan desenvolupa l'adult i és capaç de donar-li al nen el que necessita sense perjudicar-lo i d'obeir al pare sense frustrar massa el nen, està guanyant congruència. I això és el que ens transmet amb una personalitat magnètica, amb una persona assenyada, madura, ponderada, que té una capacitat de gestionar la realitat sense frustrar-se. I aquesta és la base sobre què després es construeix les dues càmeres de la felicitat. Metafòricament, podríem dir que la congruència és la base, és el camí de la felicitat. I la realització personal i l'amor harmònic són les dues cames de la felicitat. Realització personal la podríem definir com fer amb allò que fem expressar part del que som. En definitiva, tots els que treballem en coses que ens agraden, que malauradament només és el 15% de la població, són feliços mentre es treballen, però malauradament no tothom es pot realitzar mitjançant la feina. Aleshores, evidentment, és quan hem de trobar aficions, activitats complementàries que ens permetin un gaudi suficient com per sentir-nos realitzats. Quan jo tinc congruència i em sento realitzat, aleshores, curiosament, és quan estic en millors condicions de desenvolupar la tercera via de la felicitat, a l'amor harmònic. Per una raó fonamental, per això... els tres llibres meus més coneguts tenen a veure amb els problemes de parella. El sexe savi, l'art d'enamorar i amor al segon intent. Per què? Molt senzill. Perquè la idea bàsica és que les persones no ens estimen per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que aportem a la relació. I jo només puc aportar bon rotllo si prèviament el tinc en mi. I per tenir bon rotllo en mi necessito això. Congruència interna i realització personal. Aleshores, quan jo em relaciono amb el proisme, si hi ha una certa simpatia física, aleshores es pot produir un enamorament. I si no, es generen bons rotllos amb relacions amicals, familiars... En definitiva, quan més assenyats i equilibrats estem, més atractiva és la nostra personalitat. I això fa que el proisme li agradi estar amb nosaltres perquè convertim la nostra presència en una atracció magnètica que, quan a sobre implica una certa simpatia física, permet, possibilita i facilita els enamoraments, dels quals després sorgeixen els amors harmònics, perquè, clar, enamorar-se és fàcil, però mantenir l'amor és més difícil, i prèviament per mantenir l'amor he d'estar jo prou assenyat i tenir prou realització personal per afavorir amb aquest tracte còmode, sense deixar de ser jo mateix, un bon tracte amb tu, que això ens permet que els dos estiguem en harmonia.
Natàlia, que estàs escoltant amb molta atenció, com definiries tu com persona jove que ets a l'amor?
Ai, Toni, quina pregunta. No sé. L'amor, doncs, no sé, Toni. No sé. Jo... Passo palabra.
Bé, jo no sé si el psicòleg estarà d'acord amb...
No, perquè encara estan en l'edat de l'enamorament. L'enamorament és la fase... Jo diferencio enamorament d'amor.
Jo també.
L'enamorament és la fase pulsional. O sigui, és la conjunció de dues atraccions, dues situacions i dues necessitats. Per això, les primeres parelles, encara que creiem que les triem, no les triem. És conseqüència de l'atzar i la necessitat. És a partir de certa edat, quan la persona és capaç d'harmonitzar les persones que li interessen amb les persones que li agraden, en definitiva, les persones que el pare li diu aquesta és una bona companyia per tu i el nen li diu aquesta persona t'agrada prou com per estar amb ella, quan aleshores convertim l'enamorament en amor. Perquè hi hagi una bona sintonia de parella necessitem que els dos nens sintonitzin prou amb sexualitat i activitats lúdiques, que els dos adults sintonitzin prou amb escala valors, principis morals, filosofia de vida i que els pares respectius es recomanin recíprocament. Aleshores és quan els amors són harmònics. Mentre això no arriba, l'amor no és més que cobrir unes necessitats que, precisament, si la motivació de les dues parts és que cada un cobreixi l'art de l'altre, és molt freqüent que cada un quedi descontent perquè el que fa és anar a la relació per demanar en lloc d'entendre que hem d'anar a la relació per aportar.
Molt bé, Antonio Bolinches. Anem a la publicitat i poder podríem fer aquesta pregunta, no?, pels nostres oients, que ens truquin, els hi donen el telèfon i que ens donin la seva definició de l'amor. Els sembla bé? Més fàcil és impossible. I si ens truquen i ens diuen o ens parlen com definirien vostès el que és l'amor, tindran les dues invitacions per Cafè d'en Víctor per poder sopar dues persones. 93 409 27 71. 93 409 27 71.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 Dormirenbalnearios.com.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Les 5 de la tarda, 33 minuts, tenim trucada, Antonio Bolinches, per parlar-se, suposo, o
de l'amor
faci,
i de la felicitat.
De l'amor. Bona tarda, amb qui parlem?
Hola, bona tarda, em dic Beatriu.
Beatriu, benvinguda al programa, estem amb tu i t'escoltem.
Per mi l'amor comença sempre amb un enamorament, una mica d'atracció física, que la persona t'interessa, o sigui, t'interessa per alguna cosa, no sé, que veus amb ella que t'atrau, no? I després ja, per mi, és anar tractant aquella persona i amb el temps veus si aquella persona posa per tu, si et sents còmode, no sé si pots parlar amb ella de les coses que t'interessen i que sents un suport amb ella.
Aquest és un tema important.
Hi ha l'amor per mi, l'amor ja més profund.
Comoditat relacional, aquest és un tema important. Has de poder ser tu mateixa i estar amb l'altre, i sentir-te còmode, tant si parles com si no parles.
Beatriu, des de on es truques?
Jo des de Sant Joan d'Espí.
Des de Sant Joan d'Espí. Ho estàs passant bé en aquest programa, que han començat fa poques setmanes?
Sí, m'agrada, perquè això de psicològic m'interessa, tots els temes psicològics, i això de l'amor també.
Molt bé, doncs...
És un tema que sempre m'interessa escoltar.
No pensis, Beatriu, que prendrà nota a la Inés. Bueno, el teu telèfon suposo que ja el tenim, però per poder-te, si no et truca ningú més, enviar-te la invitació per sopar a Can Víctor.
Moltes gràcies.
I bona tarda, Beatriu.
Igualment, gràcies. Adéu, bona tarda.
Adéu-siau. I parlem de telèfons al 93 188 24 00. Senyores i senyors, ja saben vostès que és el telèfon d'Ecodutxa. Andrés Martín, bona tarda. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Esta mañana estaba conversando con Luis y, bueno, me decía que el gran impacto que tiene Ecoducha os satisface y tal como están las cosas, no os podéis quejar.
No, bueno, de momento no. Nosotros estamos haciendo, Tony, 5 instalaciones al día que son alrededor de unas 100 instalaciones al mes, y a partir de la semana que viene pues pasamos a 6 instalaciones al día.
Uh-huh. 93-188-2400, 93-188-2400, al teléfono de Ecoducha, si trucan ara. ¿Qué obsequio tienen hoy nuestros oyentes?
Bueno, Tony, pues hemos pensado en una grifería monomando especial a todas las llamadas efectuadas entre hoy y mañana que realicen el cambio.
93-188-2400, pot trucar a partir d'aquest moment, 93-188-2400. Hablemos de los precios y las condiciones, Andrés.
Bueno, pues el precio, nuestro precio que estamos anunciando son 549 euros, IVA incluido, la sustitución de bañera por plato de ducha.
¿Cómo se procede para hacer la instalación?
Bueno, para hacer la instalación se ponen en contacto con nosotros al teléfono que antes estábamos indicando. Le hacemos una visita a domicilio sin ningún tipo de compromiso y sin ningún coste. Se desplaza un técnico para tomar medidas y allí sobre la marcha pues le hace el presupuesto, que si no tiene nada raro al baño, pues es exactamente lo mismo que estamos anunciando.
Y esto siempre, naturalmente, sin ningún tipo de interés ni gasto.
Sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de gasto.
¿Y si el cliente no puede pagar y pide plazos?
Bueno, nosotros lo que hacemos es una financiación a 3 meses sin ningún tipo de interés.
Bueno, pues ya os saben ustedes, 93-188-2400, al teléfono de Ecoducha, truquin ara mateix perquè tan sol o per poder-se informar, ja saben que tenen un obsequi. 93-188-2400, al teléfono de Ecoducha. Andrés, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas
tardes. Hasta el próximo día.
Atención. A continuación emitiremos 45 segundos de ventajas.
Cambie su bañera por un plato de ducha. Elimine el riesgo de accidentes. Ahorre importantes cantidades de agua. Gane más espacio en su baño. Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento. Ahorre en su factura de agua. Amortice la instalación en solo unos meses. ¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha. Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día nos avalan más de 1000 instalaciones. Ecoducha, 931-882-400, 931-882-400.
Ens preocupem per les teves inquietuds, ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Radio Estel, Toni Guerrero.
La 5 de la tarda, 38 minuts, seguim aquí amb l'Antonio Balinches. Avui és el dia o la tarda del psicòleg. Et sembla bé, Antonio, que parlem de l'egoisme? Una teoria, per començar, de l'egoisme?
Sí, aviam. Jo penso que el gran problema i el gran dificultador de la felicitat és l'excés d'egoisme. I aleshores, el que fa ja la felicitat personal és crear una nova teoria de l'egoisme. I explico, entre altres coses, uns elements que determinen l'adequada gestió de l'egoisme perquè un pugui defensar els seus interessos sense conculcar el dret que té el proisme a la defensa dels seus interessos. Aleshores parlo d'algunes peculiaritats de l'egoisme. Per exemple, quan l'egoisme és coincident, no hi ha percepció d'egoisme. Quan tu i jo volem fer les mateixes coses, no diem que egoistes sintònics som, no diem que bé ens entenem. El problema comença quan el meu nen vol fer unes coses i el teu nen vol fer unes altres. I aleshores, la primera llei de l'egoisme que hem d'entendre, reconèixer i controlar és saber que sempre que estem dient que l'altre és egoista, com conseqüència d'una interacció personal, és perquè el seu comportament està defraudant la nostra expectativa d'egoisme. Perquè si tu no fossis egoista i el teu egoisme no tingués una expectativa diferent al meva, no detectaries el meu egoisme. Per això, quan un detecta l'egoisme aliè, ha de prendre consciència que és perquè hi ha una diferència en la seva expectativa d'egoista i a l'egoisme que té a l'altre. Per això, precisament, un dels aforismes del decàleg per la felicitat personal del meu llibre Amor al segon intent, relacionat amb la parella, dic que el que passa entre dos nunca, mai és responsabilitat d'un de sol. I que si el relacionar-nos amb els altres, abans de tillar l'altre d'egoista, prenguem consciència de fins quin punt l'atribució i la projecció que fem a l'egoisme de l'altre no és més que la conseqüència de que la nostra expectativa del seu comportament era que el seu comportament estigués al servei del nostre egoisme.
Tenim una altra trucada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui tenim el gust de parlar?
Amb en Lluís.
Lluís, des de Bones Truques.
De Girona.
Gràcies per trucar, Lluís, i endavant, perquè l'Antoni, el psicòleg, t'està escoltant. Endavant.
Molt bé. Doncs bona tarda. I jo trucava per demanar, sisplau, a veure com hem de fer perquè els adolescents tinguin respecte envers a les persones grans.
Molt bona pregunta, Lluís.
Molt bona pregunta.
Aquesta, fixa't que el Toni l'introduïa al tema. Com poden ser feliços les persones adultes desenvolupant a l'adult? I com poden ser feliços els nens com nens? Evidentment, deixant que actuïn sempre des del nen? Evidentment no. Perquè aleshores sempre tindran una felicitat precària, perquè està associada només al principi de plaer. I aquest és el gran problema del nostre model de societat. Que hem confós estimar en permetre'm als nens, fixa't que fins i tot està prohibit per llei pagar els propis fills. Evidentment. I hi ha moments on hauríem de poder pagar els fills. La gran pregunta és que els fills, evidentment, els hi hauríem de pagar quan ells ho necessitin, no quan ho necessitem nosaltres. El problema és que els hi paguem quan nosaltres estem tensionats, quan nosaltres estem frustrats, però si amb els nens. Mira, estimar i educar és donar a l'efecte suficient i posar els límits suficients. I com a les noves generacions no els hi hem posat límits, tenen el nen hipertrofiat i no tenen capacitat de resistència a la frustració perquè només volen fer el que volen i mai estan preparats per fer el que han de fer, almenys la immensa majoria. Aleshores, com hem d'educar els nostres fills? Primer, entenent aquest sistema que jo et proposava, això ho explico al meu llibre Peter Pan pot créixer, però també a la felicitat personal. Primer, desenvolupant el nostre adult. Perquè quan jo sóc prou adult, estic en condicions de gestionar les relacions interpersonals des de l'adult. I aleshores, amb el meu fill, li posaré uns límits, l'estimaré de manera raonada i li posaré unes normes adequadament dialogades, adequadament argumentades i adequadament assolibles com perquè ell entengui que allò és bo per la seva pròpia educació. Molts joves i molts adolescents es lamenten de que els seus pares els han estimat tant que no els hi han posat límits. I, evidentment, això els hi ha donat una infantesa artificial, on eren els reis de la casa, però quan surten al món se n'adonen que no són els reis del món. I aquí comença el gran problema del jovent actual. No tenen capacitat de resistència a la frustració, no hi ha cultura de l'esforç, i aleshores el que succeeix és que el gran refugi és la drogadicció i l'evasió destructiva. Si volem crear una societat millor, hem de crear millors persones. I hem de començar per reeducar-nos a nosaltres i aleshores estarem en condicions d'educar els nostres fills.
Lluís, molt agraït per la teva trucada. Ara quan
molt bé,
fem, Lluís, quan fem ara el sorteig, serà el sopar per tu o per la Beatriu, i el que perfecte, no aconsegueixi el sopar també tindrà un obsequi especial, que també es farà la mateixa il·lusió. Dues entrades, dues invitacions per anar a veure el Joan Pere al Teatre Condal de Barcelona, con l'estranya pareja. Per tant, crec que val la pena, no, trucar en aquest programa?
I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies des d'ara.
T'ha servit d'alguna cosa, Lluís, la reflexió?
I tant. Espero que me serveixi.
Quina tenen els teus fills?
No tinc fills.
Val. Ho dius per algun interès personal o general?
General, i després perquè també tracto amb adolescents.
Pues aleshores, llegeixa't Peter Pan pot créixer.
Una abraçada. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, Lluís, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Si m'ho permeten, vull també, en aquests moments que estem connectats, bueno, que ens estan escoltant a tot Catalunya i Andorra, però vull enviar una salutació especial als oients de Girona, perquè també tinc el plaer, i em sento molt feliç, de que Girona es veu molt al meu programa de televisió de màxima audiència dedicat al Barça, La meva vida al Barça, que es veu a través de la televisió de Girona i que, naturalment, també el Punt Avui Televisió i la xarxa de televisió. Bueno, felicito i dono les gràcies a tot Catalunya, perquè el programa La meva vida al Barça no s'ho poden perdre a vostès. A la província de Barcelona, aprofito també per anunciar-ho i per recordar-ho, encara que també hi ha moltíssims telespectadors, ho poden veure a través de TeleB, la televisió de Badalona, I recordi, aquí a la província de Barcelona, Televisió de Badalona, La meva vida al Barça s'emiteix els dissabtes a les 4 i mitja de la tarda i els diumenges també a les 4 i mitja de la tarda, però amb dos programes diferents, és dir, de diferents setmanes. Antonio,
anem... El Barça també contribueix a la felicitat de molts.
Sense cap dubte. Bé, què podem fer per anar de cap a un futur solidari?
Primer, començar a desenvolupar la nostra millor part. O sigui, està clar que, ja que parles de solidaritat, tu ja saps que com humanista no sóc independentista i per això sempre dic que els que hem de ser independents som les persones i els que hem de ser interdependents som els països. Però això només és possible quan la persona està bé amb si mateixa. Per tant, si volem ser solidaris amb els altres, hem d'estar primer bé nosaltres. I per això l'autoperfeccionament personal és la millor via per la solidaritat interpersonal.
Bé, Antonio, has fet tan bé que et mereixes una copeta de freixenet, eh?
Ah, pues som-hi.
Antonio, Mercès, fins aquí 15 dies. Anem a recordar el teu correu, la teva web?
Bueno, és molt fàcil. I papa@bolinches.com, però per sort, i gràcies com et passa tu a la audiència que tenen els meus llibres, pues és molt fàcil localitzar-me, només que busquin Bolinches. I com som un cognom tan poc habitual, encara que el Club Esportiu Espanyol va tenir un Bolinches quan jo era jovenet, el primer equip de l'Espanyol.
Antonio, una abraçada. Fins aquí 15 dies.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Manquen 11 minuts per a les 6 de la tarda, estem a la recta final. Bé, han fet el sorteig la mano o la mà innocenta de la Natàlia. Ens ha dit que el sopar, comencem amb el sopar, per qui és? Per la Beatriu, pel Lluís o per la Beatriu?
Doncs Toni, el sopar és per la Beatriu.
Doncs ja ho saps, ja tens tot preparat, pots anar el dia que et vingui de gust i que naturalment et desitgem que ho passis molt bé. El cafè d'en Víctor. La Inés t'informa de seguida. I a l'estimat Lluís de Girona, doncs les dues invitacions per veure el Joan Pera, naturalment, i el seu company, al Teatre Condal de Barcelona, amb l'Estranya Pareja. Noves tecnologies, ràpidament, i per ajudar els nostres oients, especialment els més grans. Lluís.
Bé, comencem aquest primer, la primera vegada que fem l'espai tecnològic. Aquí tindrem de tot, relacionat, com no, amb la tecnologia. Tindrem entrevistes, tindrem notícies i tindrem espais més informatius, com és el que tindrem el dia d'avui. Sempre, com no, amb l'objectiu d'estar amb tots vostès, oients, i també amics d'Estem amb tu. Bé, avui, pregunta'm, Toni, de què parlarem avui? Pregunta'm-ho.
Bueno, no sé si parlarem avui del tema de l'ús de l'internet, per posar un exemple.
Més o menys. Estàs a propet.
Ho tinc al pensament perquè fa dies que es preocupava l'ús de l'internet i com que tu ets molt llest, doncs segur que hem pensat igual.
Doncs avui parlarem dels correus electrònics, un dels sistemes més usats per comunicar-se online. Bé, segur que hi ha oients que porten utilitzant els correus electrònics des de fa temps i no serà res nou, però hi ha d'altra gent, hem tingut el plaer de parlar amb persones aquí al programa que no estaven familiaritzats amb el seu ús, que no ho estan tant, i per això creiem que serà una bona manera d'ajudar-los a fer aquest primer pas. Bé, els correus electrònics són més antics inclús que l'internet. Han evolucionat junts. El primer sistema que es podria considerar de correus electrònics es va fer el 1965 a l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Jo crec que la millor manera d'explicar el correu electrònic seria fent un paral·lelisme amb el correu tradicional, el correu de paper, el correu que rebeu a casa vostra. Podríem dir que la carta és el correu electrònic. La persona a qui li envies aquella carta és la direcció del receptor d'aquell correu electrònic. Segur que heu sentit parlar més d'una vegada això d'aquests noms que acaben amb el @hotmail.com o amb el @gmail.com o amb el @unnomconcret.com. Doncs aquestes són direccions de correu electrònic. Per tant, aquest seria la direcció del receptor, a qui li envies. Després tindríem el remitent, és a dir, la teva direcció, des d'on envies. Normalment allà poses doncs, el teu carrer, el teu número, per si volen retornar aquella carta. I després doncs, tindries el contingut de la carta. Resumint, la carta, envies la carta, envies el correu electrònic. Llavors, en comptes de tenir una casa, de tenir una direcció, tens una direcció de correu electrònic. I bé, la següent pregunta, la pregunta lògica és, això està molt bé, això està estupendo, però com aconsegueixo jo una direcció de correu electrònic? Doncs bé, és molt senzill, hi ha molts serveis a la xarxa, jo propondré dos, que són els, crec, els més utilitzats ara mateix. Tenim gmail.com i tenim hotmail.com. Jo explicaré com fer-se un compte de gmail.com perquè és el més senzill i és el que els nostres oients estaran més contents. Bé, és molt senzill. Aneu a la pàgina web gmail.com, tal qual, i allà tindreu un botó que serà crear un nou compte. Normalment ho tindreu en castellà, crear una cuenta nueva. Després haureu d'omplir el formulari amb dades com el nom, el cognom. Allà també és on especifiquem la direcció del correu, el nostre nom identificador, i després continuarem. Hem de posar el captcha, coses més tècniques, però segur que si tu no ho saps fer, tindràs algun net, algun fill, algun amic que ho farà per tu. Això no hi ha problema. Una vegada tinguis això fet, només és qüestió de donar-li el botó de fer un nou correu electrònic i enviar un correu electrònic a estemamtu@radioestel.cat i dir que has aconseguit fer la prova. Ara, només per terminar,
Repeteixes?
Sí.
M'ha agradat molt, eh?
Pots enviar un correu a estemamtu@radioestel.cat i així comprovar que et funciona la nova compte de correu electrònic que acabes de fer. Bé, per acabar, parlarem d'un dels temes més perillosos dels correus electrònics, perquè no tots són roses boniques, no tots són flors maques. Sempre hi ha alguna cosa que és perillosa. Estem parlant de l'spam. Hi ha molt tipus d'spam. L'spam es podria definir com el correu no desitjat, aquell correu que tu no vols. És el gran perill del correu. L'spam pot ser anuncis, pot ser correus maliciosos, que et duguin a pàgines creades per robar les teves dades, etc. Poden venir de qualsevol lloc, de correus que tu no coneixes, del correu del teu amic, perquè la seva compte s'ha vist compromesa, etc. Llavors, tot s'ha de dir. Els serveis de correus tenen mesures anti-spam, no estàs completament nu, et protegeixen, però això no sempre és suficient. Llavors, heu de tenir, és el nostre consell, heu de tenir molt de compte amb els correus estranys, correus en anglès, correus oferint productes que no et sonen, d'amics que no han escrit mai d'aquesta manera, etc. I si tenim cura, no s'haurà de patir. I això és tot, Toni.
Lluís Torrella, senyores i senyors, un crac sense cap dubte de la nòvia sàvia de la ràdio.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Demà serà un altre dia, estimat Lluís Torrelles. Què tenim previst? Perquè demà és el dia de l'entrevista de la setmana, no?
Així mateix, demà tenim entrevista de la setmana amb un cantant que esperem que tots vostès recordaran, Emilio José.
Aquella soledat inolvidable i l'Emilio José que porta sempre dintre d'ell un gran record de la nostra estimada Catalunya. Però això serà demà, senyores i senyors. Ara els convidem a navegar tots plegats pel mar Mediterrà. A la realització, en Lluís Torrelles. Cap de redacció, la Natàlia Cuadrado. Coordinació general, la Inés Granados. El muntatge musical, Mario Ramírez.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Agradable, molt agradable, finalitzar Montserrat.
Guardo amor, juegos y penas.
I veure que l'Ignasi Miranda ja està molt a prop d'aquí.
Tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Demà tornarem molt a prop del Mediterrà.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Nosaltres estem molt a prop del Mediterrà. Estem a Barcelona.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Estem a Sants, al carrer Condes de Villó.
Te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Bona vista, mirant sempre tot Catalunya i Andorra.
Camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Senyores i senyors, rebin una forta abraçada del vostre amic Toni Guerrero.
En el mar porque yo...
Que siguin vostès feliços.
Y en el Mediterráneo.
Molts de nosaltres també vam néixer al Mediterrà.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Maravillós néixer al Mediterrà.
Oh,